Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesus. Ave Maria.
És migdia. L'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Informatius.
Passen gairebé 2 minuts de les 12 del migdia, us informa Júlia Julbe. Pendents aquest migdia del Congrés dels Diputats, on està previst que d'un moment o altre tingui lloc aquesta votació d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que previsiblement perdrà. Gairebé tots els partits que han intervingut, Bildu, PNV i BNG, han reiterat aquest no de la seva formació a la investidura del Popular. Feijóo, per tant, només compta amb el suport de Vox, Coalició Canària i Unió del Poble Navarrès. El dirigent d'UPN, Alberto Catalán, ha carregat contra Sánchez per acostar-se a l'independentisme basc i català. De fet, en el nacionalisme basc com també el català han estat un dels temes més destacats dels debats d'ahir, també el d'avui, juntament amb la llei d'amnistia. Fa uns minuts s'hi ha referit precisament el portaveu del PNV, Aitor Esteban.
Y como dice la señora Gamarra, sinceramente, me pareció curioso cuando lo planteó así. Pero si, como dice ella, aquí lo que hay que decir es entre Feijóo y amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas, amnistía. Así que no, señor Feijóo. Así que no, señor Feijóo, con estos mimbres, no.
Per cert, ni ahir durant les intervencions en català ni tampoc avui amb l'euskera, el candidat a la presidència ha utilitzat els auriculars de traducció simultània. I qui també insisteix en que l'amnistia és l'única resposta és l'expresident Carles Puigdemont. Ho ha dit en un vídeo fet públic avui a les xarxes socials, coincidint amb el 4è aniversari de l'operació Judas, l'operatiu de la Guàrdia Civil, on es van detenir 9 persones sota l'acusació de terrorisme.
L'única resposta que esperem de l'estat espanyol és la fi de la repressió i l'amnistia total. Per tant, mobilitzem-nos i preparem-nos.
En aquest vídeo, l'expresident encoratja assistir a l'acte Operació Judas, judici al poble català, que se celebrarà l'1 d'octubre a la Model. Puigdemont ha apuntat que aquest cas mostra que la repressió afecta tots els independentistes perquè són, diu, una dissidència política a l'estat. I avancem amb més qüestions perquè l'actualitat d'aquest dimecres també passa pel Parlament, on té lloc el debat de política general. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, convida Junts a seure's a la taula de diàleg amb el govern espanyol després que els juntaires s'hagin avingut a negociar una possible investidura del socialista Pedro Sánchez. Ho ha dit en resposta a Junts durant aquest debat, com dèiem, de política general que té lloc aquest matí al Parlament. Connectem-hi en directe on hi tenim la Judit Casella. Judit, bon dia.
Aragonès fa front a les crítiques de Junts sobre la falta de consens independentista, convidant-los a seure's a la taula de diàleg amb el govern espanyol.
El govern hi ha de ser i vol ser-hi molt acompanyat. I en aquesta nova fase crec que hem de poder dibuixar una nova etapa en què els que coincideixin amb el què i amb el com, amb el que defensa el govern, puguem compartir espai i banda a la taula de negociació.
El president respon així al portaveu de Junts, Albert Batet, que ha demanat avenços a la independència o eleccions. Els exsocis també veuen el govern dèbil i sense lideratge des que va trencar-se la coalició.
Gràcies, Judit. I matí complicat a la xarxa de Rodalies. Les línies R3, R4 i R7 comencen a recuperar a poc els horaris habituals després que DIF hagi resolt la incidència tècnica que ha tingut lloc aquest matí a l'estació de Montcada Bifurcació. El problema ha afectat el sistema de gestió de trànsit i la senyalització ha provocat retards de 20 minuts de mitjana. Les 12:05, cop d'ull als esports, a Mana Closa.
En futbol, el Girona podria posar-se líder de la Lliga si guanya aquest vespre contra el Villarreal a la Ceràmica a partir de les 7 de la tarda. Els blanquivermells no volen deixar perdre l'oportunitat de regnar la competició després de l'empat a 2 del Barça a Mallorca. Ara mateix són segons, a un punt dels blaugrana, que en tenen 17, però per això primer hauran de vèncer el Villarreal. Mitchell, però, veu els groguets com un dels millors equips de primera i és conscient que els groguets necessiten guanyar la Lliga.
He de pensar que farem un gran partit, però és veritat que serà molt difícil i que el rival és un dels millors equips de la categoria. No podem pensar que els 3 punts és una obligació per nosaltres, però hem de pensar que farem un gran partit.
Per tant, els groguets que necessiten començar a guanyar partits per començar doncs, a escalar posicions. El Girona va viatjar ahir a Villarreal amb la baixa d'última hora de Bernardo, que estarà 2 setmanes fora de la competició per una lesió al sòl i de la cama esquerra, i tampoc hi haurà Toni Villa ni Borja García. Pel que fa al rival, Pacheta no podrà comptar amb Denis Suárez, que se suma a la llista de lesionats amb Coquelin, Cuenca i Gerard Moreno, i tampoc hi haurà Alberto Moreno, que compleix sanció. I d'altra banda, avui també juga el tercer de la Lliga, el Real Madrid, que està a 2 punts del Barça i es podria posar líder si guanya contra les Palmes del Bernabéu i el Girona ensopega a la Ceràmica. Carlo Ancelotti té l'objectiu de deixar enrere la derrota de per 3-1 en el derbi madrileny i donar una alegria a la seva afició.
Tenemos que seguir haciéndolo bien, mejorando las cosas que, obviamente, no ha salido bien en el partido contra Athletic. Poner en duda todo después que un equipo ha ganado 6 partidos de 6 con todos los problemas que hemos tenido, y todos lo saben, me parece demasiado.
En un primer moment, Arda Güler havia entrat a la convocatòria del partit d'avui, però ha caigut de la llista després de sentir molèsties al menisc, que el podria deixar fora del terreny de joc 3 setmanes més, i el turc se suma a les baixes dels altres 2 lesionats, Militao i Courtois. En canvi, tornen Carvajal i Vinícius ja recuperats.
Gràcies, Anna. Més informació d'aquí una hora, a la 1 del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. La caravana.
Doncs això hem de fer, respectar-nos una mica la veu quan passen 9 minuts de les 12 del matí. Això és el que volem aprendre en aquesta nova secció, aquesta segona secció de la temporada, amb Clara Luna. Ella és cantant de jazz, pianista, compositora i professora de veu. Clara Luna, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bon dia. O bona tarda. És bona tarda.
Jo és que, bon migdia. Clar, com que la temporada passada feia el programa de tarda, doncs, igual són les 8 del matí, dic bona tarda.
No, però a partir de les 12 ja és... Bon dia.
Saps què passa? El dia té 24 hores, bon dia. Ara parlava una mica de respectar-nos la veu. No sé si ens la respectem poc.
Tu com ho fas? Jo intento respectar-me-la moltíssim, però sí que és veritat que hi ha moments que és inevitable no respectar-la.
Sí?
No, a vegades mira, avui, la passió i l'emoció tot, això. No?
Avui vaig de concert. Que ve el Sabina, aquí el Sant Jordi.
Ah, és veritat.
I vaig dir, escolta'm, no me l'ho vull perdre jo. Estic segur que voldré cantar i cridaré.
Endavant.
I demà vindré fort.
Sí, segurament. Després et passaré un consell perquè puguis contrarrestar una miqueta tots els crits que donaràs.
Va, fem-ho això després. Per què estem parlant de respectar-nos la veu, de cuidar-nos la veu? Perquè sovint hi ha una mica de mites, no?, sobre què fem la veu.
Jo no sé tu, però jo n'he sentit i n'he llegit tantíssims que... Que, de fet, avui m'agradaria desmentir-ne alguns.
Val, doncs som-hi.
Sí, pot ser.
Per on comencem?
Fem una cosa, jo et dic algunes afirmacions que he sentit.
Val.
I tu em dius si creus que són certes o falses.
Ui, comencem. Posem examen. Per cert, deixeu-m'ho dir. Clar, que aquesta secció ja té nom.
Sí.
Veu clara, que és l'opció que va guanyar a través de les xarxes socials d'aquest programa i d'aquesta emissora. Dit això, veu clara avui, la Clara Luna que em posa examen, va, doncs.
Home, tu ets un gran mestre de la comunicació, per tant, estic segura que sabràs. Bueno, anem a veure.
Va.
Jo et dic, beure coses fredes va malament per la veu. Tu què opines?
Jo crec que sí, que va malament per la veu.
O sigui, és... Doncs no.
Ah.
Comencem bé.
Està bé, això.
Fals seria. No necessàriament. El fred és un dels millors antiinflamatoris que tenim.
Bona aquesta.
Ah, hi ha grans cantants com Luciano Pavarotti o jo mateixa...
Sí?
Que, que abans d'un concert ens posem uns glaçons de gel a la boca si sentim que tenim una miqueta d'inflamació al tracte vocal. Sí.
Un gel a la boca?
Glaçons de gel i deixes que el fred vagi com empapant una mica tota la zona.
Saps que ara m'he recordat... faig sempre de vuelo cebolleta, jo no sé com m'ho faig. Durant unes vacances vaig estar a Venècia i vaig agafar angines. Vaig haver anat al metge i en italià em va dir que no em receptava res més que sortir al carrer i demanar gelat.
Ah, mira!
Menjar gelat.
Pel fred, per baixar la inflamació, no?
Sí, hauria ser per això.
Clar.
Suposo, no?
Per això et dic, és una d'aquelles coses de seguida et diuen no, aigua calenta o una infusió calenta o aigua templada, jo demano aigua freda moltes vegades.
Val.
Sí. Està clar que les persones que siguin com hipersensibles al fred, doncs igual s'han d'entrenar una mica i sensibilitzar la zona, no?
Però... Anem a la segona, va.
Saber cantar és saber respirar.
Jo crec que segur.
Aquesta és rarota, també, la resposta. Tu dius que sí, que és...
Doncs
jo et diria psè.
Sí?
Per què t'ho dic? La veu parlada consumeix un litre d'aire per aspiració. La veu projectada...
Com que faràs... un litre d'aire per aspiració?
Sí. El que faràs aquesta nit, cada vegada que tu vulguis enviar-li la teva energia a Sabina...
Exacte.
Al voltant de 2 litres. I la veu cantada, entre 3 i 4 litres.
Val.
O sigui, amb això queda molt clar que sí que hi ha una relació entre com gestionem l'aire als cantants i el fet de cantar, no?
Val.
Però la veu no obté només l'energia de la quantitat d'aire, sinó que també dels espais de ressonància que hi ha dintre del tracte vocal i dels articuladors, com la llengua. Però jo crec que aquest punt el desenvoluparé més un altre dia perquè té molta tela. Només quedem-nos amb que saber cantar és tenir bon control de la respiració, però no necessàriament. Vull dir que una persona que no tingui molt bon control de la respiració també pot cantar.
Val, jo ho he vist molt clar, això, perquè els que no sabem cantar allò quan anem a un karaoke o simplement estem cantant a la dutxa o el que sigui, sovint ens ofeguem intentant cantar, no? Per això he relacionat el concepte respirar.
Clar. És a dir, sí, no és, per això et dic que és una mica rareta, que no és 100% sí o 100% no, però té els seus matisos.
Val. Va, tercera.
Cridar és dolent per la veu. Aquesta ja la vam dir una mica la setmana passada, però què diries?
Ja la vam dir, però jo crec que...
Sempre tot té matisos.
Exacte. Sí. Jo crec que com la segona una mica, amb matisos, perquè és allò de... Ara et respondré jo amb un mite, eh? No sé si cridar allò que feu amb el diafragma i tal, llavors ajuda que no...
Vale, ja parlarem també d'això.
Sí?
Sí, jo diria que és fals.
Val?
Afirmar que cridar és dolent per la veu és fals, perquè...
3 de 3, malament jo, eh?
Si ho vas...
Val.
No, ho vols dir?
Sí, home, i tant.
És a dir, si ho fas bé, si vas entrenant el múscul, la veu es pot anar fent més gran, vull dir que estarà més entrenada per suportar aquell sobreesforç. Mira-t'ho així, tu avui, aquesta nit, practicaràs un sobreesforç a la veu, d'acord? Vale?
Sí,
llavors estaràs
cridaré,
fent múscul.
Ja pots dir cridaré.
Vale. Vull dir que després d'un crit, si et quedes malament de la veu, és que el teu instrument no estava preparat per aquell sobreesforç.
Val.
Ja m'ho dius després, doncs, també.
Val, fet.
Vale? Però si ho fem bé, sí que és veritat que és un... Bueno, estàs entrenant un múscul, com anar al gimnàs, no? I pujar X quilos. Més, la tos i la carraspera van malament per la veu?
Jo diria que sí, 100%.
Molt bé, aquesta sí, cert, total. Per mi és el pitjor enemic de les cordes vocals. Amb veus sanes, eh? Amb veus patològiques que tinguin paràlisi, per exemple, una tos pot ser una eina terapèutica i ser interessant per estimular, no? La tos té l'objectiu d'alliberar el moc. Quan hi ha excés de moc, es dificulta el moviment de les cordes vocals i molesta, no? Sempre hi ha moc en el tracte vocal, però és transparent, poc pesat i no molesta. Però quan tossim, sometem a les cordes vocals amb molt esforç i d'alta d'intensitat, i no només puntual, no? Que no és una tos d'un moment, sinó que et tires el dia tossint. Vull dir que és fàcil quedar-se disfònic per un episodi de tos.
Més o menys, els millors professors de ràdio que he tingut sempre m'han dit que mai faci allò de... poder que és millor la tos, ben entesa, que la que respira, allò de... que això és molt dolent.
Sí, sí.
Sí,
en un moment donat, una tos així amb intensitat pot treure el moc i ja està, i la que respires com que vas repetint, no? I tens allà el moc, sí, enganxat. Aquí parlant de mocs, molt bé.
No, està bé.
La rigidesa muscular afecta la veu, què creus? Quina relació hi trobes?
Jo diria que sí, no? Perquè si acabes de dir que tot l'aparell de la veu, diguem-ho així, no deixa de ser un múscul, si el posem rígid...
Sí, senyor. Necessitem que el mecanisme vocal sigui mòrbid, elàstic, no? Perquè quan està rígid es produeix fregament, o sigui, falta flexibilitat, i és fàcil fer-se lesions.
Val.
És com imaginar-se qualsevol altra articulació del cos, no? El genoll, per exemple, un genoll rígid, doncs fregaran els lligaments, els ossos, i pot acabar danyant-se, no? Molt bé. Aquesta, a veure què et sembla. Portar el coll tapat sempre a l'hivern és bo per la veu.
Sempre què vol dir?
Matisem.
No,
sempre,
no, sí. Jo sóc dels de mocadoret, per tant, t'he de dir que sí.
Vale, doncs, ok, és falsa aquesta, també.
Patabam.
T'explico. Quan es produeix una variació de temperatura en el cos, el cos reacciona enviant més sang per compensar, no?, aquesta diferència de temperatura. Per tant, diríem que el cos es va adequant a les variacions. Portar el coll tapat sempre fa d'alguna manera com que l'estiguis sobreprotegint. I llavors, a la que treus el mocador o la bufanda, és més fàcil que no s'adapti bé al canvi de temperatura.
Aquesta. Sí que ens hem cregut mites, al llarg de la història.
Sí, com que queda molt bé, no de... Ai, és que tinc mal el coll i vas amb el coll tapat.
Sí.
Ojo, ara que no, aquest hivern tothom sense bufandes i mocadors i tothom enganxant refredats per culpa meva.
No caldria, tampoc.
No és això, però sí que és cert que hem d'acostumar l'instrument, o sigui, que pugui adaptar-se als canvis, no? Com menys s'adapti als canvis, més fràgil serà.
Val.
Saps?
Val.
I aquesta última, els caramels recuperen la veu. Dic caramels en general,
eh?
De pròpolis,
val.
De menta, d'eucaliptus, de mel, de farigola...
Jo diria que no.
Molt bé, fals, fatal, de fet. Els caramels ressequen molt el coll. El seu alt pes molecular modifica la viscositat de la saliva i la torna més espessa. No vull dir que no es puguin prendre caramels, però no amb l'objectiu de millorar la veu. Penseu que per les cordes vocals només hi passa allò que aspirem o que inhalem, no?
Val.
O sigui, que res del que bevem ni mengem passa per la laringe. Recordem que hi ha l'epiglotis, que és l'encarregada de fer que el que ingerim o bevem no vagi cap als pulmons. De fet, les cordes vocals mateixes ja són una barrera de protecció cap als pulmons.
Bona, aquesta no seria tampoc.
De fet, la seva funció principal no és fonar, no? És protegir els pulmons.
Per tant, Clara, tu saps... Tot això perquè cantes, entenc.
Sí, en part sí. L'experiència és un grau, evidentment, i els que cantem ens fem totes aquestes preguntes. Mira.
Veus?
Mira, aquí estava. Ens fem totes aquestes preguntes, però
T'he de dir que... beu aigua, beu aigua, alguna cosa.
Saps què faig jo quan em trobo amb això?
Sí?
Segueixo parlant.
Ah?
Sí.
Ah, és allò. Mira, beu aigua, és un altre clàssic.
Va bé, no sé si... perquè bellugues tot... Sí? Però no perquè l'aigua passi per allà. Jo segueixo parlant. Si em noto que hi ha una mucositat que em molesta,
fora.
Apa,
val.
Doncs això ho vaig aprendre estudiant amb un dels foniatres més interessants i més importants de l'estat espanyol en aquest aspecte, que és que un home que es dedica a la recerca científica des de fa més de 20 anys, i és el doctor Alfonso Borragán. I amb ell vaig comprovar una cosa que ara em sembla tan fonamental, que és hidratar el tracte vocal. Que és el que després t'explicaré a tu avui, fora de micro, i ho deixo per explicar-vos la setmana que ve i així enganxem una mica l'audiència, no?
I tant. Va, més cosetes que ens volies explicar avui,
sí.
Però...
Sí, dèiem que la veu és un baròmetre de la salut física i mental de les persones, tot i que no hi ha un estàndard de normalitat, cadascú té les seves característiques, les seves bases culturals, educacionals, etc. Seria millor referir-se a la veu com a adequada al context on s'està utilitzant.
Val.
No és el mateix... parlar davant d'una classe amb 50 persones que t'estan escoltant, no? amb unes dimensions X, que dir-li bona nit a la teva parella al llit.
Clar.
Vull dir que estàs molt a prop. Imagina't que projectes la veu de la mateixa manera.
Igual te la carregues, amb ella i a l'oïda.
I l'altre dia parlàvem això, de la personalitat en la veu, que són tots aquells trets que distingeixen una persona d'una altra. I revisant els meus apunts, he trobat aquesta classificació d'estats d'ànim i caràcter que afecten a la veu. I us he agafat alguns talls de veu parlada.
Que m'agrada, això.
A veure, n'hi ha alguns que són curtets, o sigui que els haurem d'estar atents.
Val.
Us explico. La felicitat, l'alegria i la por comparteixen un augment de freqüència.
Val, l'augment de freqüència és pujada de volum?
No, això seria intensitat.
Val, més agut?
Més agut, exacte. Val. Escoltem el tall.
No t'emportis el momo, sisplau, no
què és això?
Mira, aquesta és... El doblatge és d'Elsa Fàbregas i aquesta és la bruixa avorrida.
Home!
De petita.
Un clàssic.
Aquí li està demanant al Santa Claus que no s'emporti la seva joguina preferida. O sigui, que us podeu imaginar el disgust, no? La veu s'enfila cap als aguts i es projecta moltíssim, com per assegurar-se que el missatge arriba i amb la força que necessita. No? No t'emportis el momo! I això és, ho ha fet des de la por, no? De, ostres, que em faltarà aquesta joguina. I us he escollit un altre tall, l'escoltem?
Som-hi?
Oh, este trapito, muchas gracias, me encanta su vuelo.
Molt bé, aquest va molt ràpid. Aquest és de la pel·lícula Del revés, si us recordeu aquella pel·li de Pixar del 2015. Aquest és el personatge de l'alegria. Està fent veure que s'emprova un vestit que li agrada molt. Llavors el timbre puja cap als aguts altra vegada i es projecta molt. Hi ha un augment de freqüència, d'intensitat i en aquest cas també de velocitat. No s'entén molt bé el que diu, però ella diu oh, este trapito, muchas gracias, me encanta su vuelo. Imagina't que aquesta veu, en comptes de ser projectada cap amunt amb aquest augment de freqüència, fos oh, este trapito, muchas gracias, me encanta su vuelo. No és el mateix.
No és, ni molt menys ni de lluny. El que m'està sorprenent és que te'n vas als aguts per fer aquesta por, aquesta angoixa que ens posaves de la bruixa avorrida, però per fer l'alegria també.
També.
I són sentiments contraposats.
Però comparteixen maneres de ser comunicats.
Boníssim. Boníssim.
Mira, aquest següent. La indiferència, l'avorriment, el dolor i la tristesa també comparteixen una disminució de la freqüència, una falta de to muscular, per tant, una disminució de la intensitat. He triat la frase... És que aquesta pel·li donava molt de sí. He triat una frase que diu el personatge de la tristesa en un moment que és més aviat com de desconsol. Escoltem-lo.
Otra señal, por favor.
Diu... Diu, otra señal, por favor, no?
És aquí... buf.
Sí, exacte. No? El personatge de la tristesa de la dona li demana una altra senyal perquè sembla que el marit no està entenent les indirectes que ella li va tirant amb els ulls, no? I ho fa com des del desànim, baixa la freqüència, baixa la intensitat, sembla que no hi ha tanta intenció que el missatge arribi, sinó que és com si ho digués més per ella mateixa.
Boníssim.
El mateix personatge de la tristesa té un altre tall, escoltem.
Sí, vale, pero estoy muy triste para andar, dame un par de horas.
En aquest, sí, seguim tenint aquesta baixa intensitat, baixa el to, reflexa com una inestabilitat emotiva, no? La veu sona com cansada, aquí realment el personatge està tirat a terra, en plan, no em puc aixecar. I apareix un efecte a la veu que no es fa amb les cordes vocals, es fa amb el que anomenem cordes falses. per sobre de les cordes vocals hi ha uns reflexos musculars que estan allà interferint en el so.
Val.
I això passa quan estem cansats, per exemple. O si pensem en un adolescent que surt de l'institut avorrit de la vida, segurament pugui sonar una mica així. Què fas? Què dius? Ostres, quin dia més avorrit.
Ah, allò que... Això.
Exacte.
Què queda?
Això és les cordes falses, que no estan sonant directament, però estan interferint en el so. Uh-huh. Super. La còlera, el despreci, comparteixen un augment d'intensitat i una disminució de la freqüència. O sigui,
val,
s'augmenta la intensitat, sí, però el to baixa.
¿Qué ha dicho?
¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando.
¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué ocurre, mujer? ¿Qué?
Aquests són els personatges de la ira i sí, de la por. Són els doblatges de Salvador Aldeguer i Fernando Cabrera.
Uh-huh.
I aquí em fixo en la veu de la ira, perquè augmenta la intensitat, baixa la freqüència, denota com una tendència neuròtica, certa ansietat. La velocitat també augmenta, però el to es manté greu.
És boníssim.
Menys quan arriba la pregunta aquesta de què ocurre, mujer, no?
Exacte.
Quan aquí ja entra la por.
Però el que em crida més l'atenció és que ho fem tot plegat, que ara ens ho estàs analitzant molt bé perquè en siguem molt conscients, però ho fem inconscientment.
Absolutament, aquesta és la gràcia,
és
no, de la comunicació. I més com sense controlar-ho. Mm. Són coses que si les controles, doncs, ok, les controles, però sense controlar-les ja està passant tot això a la nostra veu. És al·lucinant.
M'encanta.
A mi em flipa. Doncs el mateix personatge de la ira, us he posat un altre tall en el que es mostra més dominant. Escoltem-lo.
Demostración de fuerza. Espero no tener que levantar el dedo.
Notes la veu, com se'n va cap avall, no?
Sí, sí,
és com
sí,
aquell...
sí, sí.
Es mostra molt segur, amenaçador. El missatge ha d'arribar amb claredat, per tant, baixa la freqüència, baixa el to, però la veu és timbrada i prou projectada.
Molt.
Exacte.
No?
Sí, que et quedi clar, no?
Sí,
i que, atenció, que no hagi de...
Ara.
Molt bé, doncs, ara que ja hem vist les característiques en la veu parlada...
Sí?
Sí, el que voldria és que posem exemples de veu cantada i que em diguis a veure quina emoció creus que va al darrere.
Val.
Sí?
Som-hi?
Avui estem jugant, eh? Avui t'estic fent jo l'examen a tu.
M'agrada molt, m'agrada molt.
Doncs mireu, he escollit aquest primer àudio, posem-lo.
Sí?
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true.
Això és com tristesa, melancolia, no? Una
sembla,
miqueta.
Sembla, oi? Aquesta sí, és Billie Eilish.
Que bona és.
Cantant de Los Angeles, nascuda el 2001.
Sí?
I el tema es diu Happier Than Ever. Més feliç que mai.
M'encanta.
Imagina't, no?
M'encanta.
La seva estètica neogòtica i les seves lletres fatalistes i una veu xiu-xiuejant impregnen les seves cançons com d'aquesta mena de... apatia total?
Sí.
Sí, no?
Sí, sí, és una miqueta això.
Passa que pot ser una qualitat com molt suggerent en algun moment, no?
Uh-huh. Era molt, molt... Era una mica sul, no? O què?
Mm. Volem dir...
Una mica... sensualitat.
Exacte, és sensual. A mi em fa gràcia perquè quan sento veus així penso, ui, està avorrida. Està avorrida, li fa mal algo, li falta to muscular, no sé... Uh-huh.
Jo crec que la gran... No sé si m'ho compraràs, perquè, clar, jo no hi entenc de tot això i puc dir autèntiques borrades. Però crec que la gran mestra, la gran diva en tot això era Amy Winehouse.
De l'avorriment aquest? No ho sé.
D'aquesta sensualitat dins de l'apatia...
Clar, clar, clar. Sí, home, totes aquestes artistes ho tenen molt, això. Pensar que l'artista puja a un escenari i el que ha de fer sí o sí és seduir el públic.
Mm.
Llavors... La seducció... Totes les nostres eines de seducció es posaran es posaran allà a tope, no? Anem a veure com ens sedueix aquesta altra veu.
Va. Perdó, és que m'agrada molt, estic fent el pallasso. Sort que és ràdio, això. Bueno, això és... No ho sé, això és...
Clar,
alegria desbordant.
Et sedueix des d'un altre lloc, no?
Sí, sí, sí.
És I will always love you, sempre t'estimaré.
Ah.
O sigui, la tia està superconvençuda de que sempre t'estimarà, no té cap mena de dubte, no? T'ho diu amb una veu supertimbrada, amb molta projecció, amb molt de to muscular. No te
sí,
la pots imaginar com Billie Eilish, que te la imaginaves tombada al llit. Aquesta
sí, sí,
dona
sí,
no està
no,
tombada al llit. Aquesta era Whitney Houston.
Això, mira, perquè ho sàpiga la gent, el primer que he fet és aixecar els braços.
Clar, per
no?
tant,
com
tot
alegria,
el teu cos...
Com... Sí, sí. Un desbordament emocional, no?
Molt bé, molt bé. Molt bé, i com vaig fer l'altre dia, us porto una altra versió d'aquest mateix tema, però sí, en aquest cas és el de la compositora original. Escoltem, és de Dolly Parton.
Genera menys alegria, però més dolçó.
Ah, exacte. És una veu timbrada, també, però sense tanta projecció. És molt més dolça. Li declara l'amor, però sense l'agressivitat de la Whitney Houston, no? No és tan intrusiva. Les frases musicals són més curtes, sonen més relaxades. Molt bé, molt bé. I què t'agrada més? Que t'ho diguin, que sempre t'estimaran, que t'ho diguin així relaxat o que t'ho diguin amb intensitat?
Jo sóc molt... que em desbordin una miqueta, eh?
Sí?
Sí, home, i tant.
Home, hi ha algunes emocions que necessiten, això,
aquesta,
no?
Aquesta, aquesta, sí, tant.
Sí. No, a més, és que, clar, és que Whitney Houston...
És, vull dir, clar.
Hauríem de fer un dia un programa només per ella.
Sí, el farem, el farem, el farem.
I acabo amb un tema que m'encanta, que em dóna molt bon rotllo.
Sí?
Ostres, ja t'he posat a...
T'imagines que et dic, em genera còlera, despreci... No, 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 també alegria.
Clar, aquest era no? Pharrell Williams. Sí, el tema es diu Happy, veus? No? Com felicitat. Ell és cantautor, productor, director, bla, 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 totes aquestes coses que són tots ells, moltes coses. La seva veu és molt timbrada, el seu to agut denota alegria, però sí, tampoc es passa, no? És com més un bon rotllet, la frase és rítmica, sincopada, per tant, mou molt a la gent a ballar.
Val, val.
I, no sé, dit-te que amb aquest Happy us desitjo un superbon dimecres a tots.
Mira l'ella. Podem jugar? Ja que hem jugat
oh,
avui...
Oh, i tant, oh, i tant.
No ara, Dic com jugarem la setmana que ve. A Clara Luna, si us en recordeu, la setmana passada, li vaig dir, escolta'm, em sembla que he dit tants bons dies amb 3-4 setmanes d'aquest programa i amb tants matisos diferents que no sé com fer-ho. I em vas donar un consell, no?, que és anar cap amunt.
Cap amunt.
No?, perquè és... Val, jo buscaré... I et juro que seran a l'atzar, eh? Buscaré 3 bons dies diferents que hagi dit.
Vale.
I me'ls analitzes una miqueta.
Super.
Això passarà la setmana que ve.
Vinga.
Sí?
I tant, i tant.
Clara Luna, moltíssimes
Accepto.
Gràcies. Fins la propera. Que
a vosaltres.
Ràdio Estel.
El divendres 29 de setembre, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant estarà en directe al monestir de Poblet. I ho voldrem saber tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Divendres 29 de setembre, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Gairebé... Ara se m'obre el micro. Gairebé 20 segons i arribarem a... 5 minuts que passen de 2:15 del migdia. Ho he dit molt complicat, això, eh? Mira, ens esperarem i ho clavarem. Ara passen 5 minuts de 2:15 del migdia. Per tant, és el moment de tornar a obrir les portes del Viure en Salut, un espai que el tenim aquesta temporada inserit als matins aquí a Ràdio Estel. Com sabeu, des de l'inici de temporada és el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater de la caravana, s'agafa aquests minuts per respirar una mica enmig de les seves 6 hores de directe. Per tant, Viure en Salut, inserit en la caravana que comença ara mateix. Ha marxat el Trias una estona i en res saludarem el nostre doctor de capçalera aquí a Ràdio Estel. Estem parlant, tot i que no necessita cap presentació perquè cada dia ens acompanya, del doctor Jacinto Valverde. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la 1 del migdia. En realitat estem oberts 24 hores, eh? Podeu enviar la vostra consulta en qualsevol moment, en el moment en què us en recordeu o que us vinga bé, per fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Doncs us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Molt important aquest número. Aquest número és la clau. És la clau que s'obre les portes del Viure en Salut per explicar-vos, per explicar-nos les vostres dolències, els vostres dubtes, els vostres neguits respecte a la salut o qualsevol aspecte de la vostra vida que penseu que el doctor Valverde us pot ajudar. Us recordo el número, és el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Aquest és el número que jo us recomano que el tingueu doncs, a la nevera, com tantes coses allà o ben a mà, perquè en qualsevol moment pugueu enviar-nos una nota de veu, una nota per escrit, aquest número de WhatsApp. També podeu enviar, si us ve millor, un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i ens exposeu el vostre dubte o pregunta i estarem encantats, com cada dia, de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando desde Madrid. Buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rafa?
Bueno, bien. Ahora ya con ganas de escucharlo, de abrir la consulta del Viure en Salud, de ver qué nos cuentan los oyentes en el día de hoy, de escuchar también sus consejos. Una cosita, doctor, como ya pasó la semana pasada, yo le advierto, porque la actualidad manda y al final somos un programa de actualidad y tenemos que estar atentos a todo. Ahora haremos el Viure en Salud con total normalidad, a nuestro ritmo, pero estamos pendientes de lo que pasa en Madrid, en el hemiciclo, con este debate de investidura de Núñez Feijóo, el líder del PP, con este encargo, con esta votación que tiene que darse hoy. Ayer ya hubo esta apertura del debate de investidura, contestaciones por la tarde, contestaciones durante la mañana de hoy, y en algún momento se iniciará la votación. Si esto sucede en los próximos minutos, pues escucharemos un momento cómo esta votación se pone en marcha. Es una votación lenta, porque van uno por uno, etcétera, etcétera. Entonces, como mínimo, les ofreceremos a nuestros oyentes este momento para que también puedan estar al caso de lo que va pasando en este caso con Núñez Feijóo y su investidura, que es probablemente no, es casi seguro que sea fallida, pero es la actualidad. ¿De acuerdo, doctor?
Sí, pero vamos, no tengas problemas, que según he oído yo esta mañana, va para la hora de la comida como muy pronto la votación.
Sí, porque ahora ha empezado el Núñez Feijóo, lo estamos viendo todavía a hacer respuestas, y este hombre se lo toma con calma y tiene muchas cosas que decir, por lo tanto, no creo que nos interrumpa, pero se lo comunicamos a los oyentes y a usted también. Venga, pues entremos en materia de salud, que es de lo que se trata este espacio, básicamente. Estamos en mitad de la semana, doctor, yo estoy experimentando un poquito, digámoslo así, de cansancio. ¿No es este punto? El miércoles es un punto como, no sé cómo decirlo, ya no es, madre mía, tengo toda la semana por delante y no es todavía, ya está ahí el fin de semana a tocar, no es el punto medio. Yo no sé qué podemos comentar sobre esto, y también le quería preguntar, claro, usted que atiende a tanta gente, ¿cómo tenemos las consultas de la gente? ¿Cuál es la dolencia, podríamos decir, estrella ahora mismo y qué nos puede contar al respecto, doctor, antes de pasar a las consultas particulares?
Bueno, yo creo que en esta época del año empieza a ser las consultas estrella, quitando un poco lo que es la patología traumatológica, que esa siempre es una consulta, ¿no? Uh-huh. Que si me duele la rodilla, el tobillo, la cadera, sí, la columna, en fin, dependiendo ya de la edad, pero es una consulta habitual. Uh-huh. En esta época del año ya empieza a ver, aunque todavía no haya cambiado del todo el tiempo, pero ya empieza a ver los cuadros catarrales propios de... Claro. El otoño y el invierno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, de hecho, la campaña de vacunación, por lo menos aquí en Madrid, se va a adelantar ya, se va a empezar ya mismo,
sí,
si no es en esta semana, a primeros de la que viene, precisamente porque se prevé que se vaya a adelantar los cuadros catarrales unidos también a un aumento de la incidencia del coronavirus, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahora es un poco la patología que más se da, y eso hace que mucha gente mayor, pues lo que en una persona joven es un cuadro catarral normal y corriente,
sí,
pues en una persona mayor te supone una infección respiratoria, con su insuficiencia respiratoria y lo grave que pueda ser, y eso hace que haya más ingresos en los hospitales que en otras épocas del año.
Uh-huh.
Entonces ahora la patología estrella son los cuadros catarrales y gripales, ¿sí?
Bueno, pues y para, claro, yo aquí estamos de la mano de los amigos de Marnis, de sus fantásticos productos.
Uh-huh.
¿Qué podemos recomendar, doctor? Seguro que ya lo hemos comentado estos días, pero siempre está bien recordar de cara a estos cuadros gripales que usted dice, que depende de la edad con que te pillan. Puede ser una anécdota, puede ser un poquito más complicado. Pues para mejorarlos, para prevenirlos, ¿qué les podemos recomendar a los oyentes?
Bueno, pues ese complemento alimenticio que mejora esa parte pequeñita de nuestro sistema inmunológico, el humoral, el que se encarga de crear los anticuerpos.
Sí.
Marnis dispone de un magnífico complemento alimenticio, fácil de tomar porque viene en viales,
sí,
y que se llama Propolvit Defense. Propolvit Defense, un vial, lo agitamos antes de beberlo cada día. Mi consejo es que una hora cómoda es antes del desayuno, pero se puede tomar a la hora del día que quieras, más o menos siempre a la misma hora. Y mi consejo también es hacerlo durante todo el otoño y el invierno. Y para los peques, que sepan que también Marnis en ese sentido tiene un complemento alimenticio para ellos,
sí,
a partir de los 4 añitos, que es el Protect Junior.
Uh-huh.
Protect Junior, que lo podemos tomar, también viene en viales, bien directamente o disuelto en agua o zumo, de 4 a 12 años, medio vial al día. A partir de 12 años, un vial al día de Protect Junior.
Venga, pues recapitulamos para los oyentes que nos están escuchando, para las personas que dicen, pues es verdad, que yo ya empiezo a notar un poquito de malestar en la garganta, o la mucosidad, o esta sensación un poquito incómoda de la gripe o el catarro, que es normal, ¿eh? Porque ahora ya corren los vientos un poquito más frescos y no sabemos todavía qué ponernos, y la ropa de entretiempo y todas estas historias. Pues Propolvit Defense, de Laboratorios Marnis, un vial. Lo más cómodo, como nos dice el doctor Valverde, es tomártelo antes del desayuno, ¡pap!, y ya lo tienes, ya te olvidas y ya va haciendo faena en nuestro organismo. Propolvit Defense, y luego para los más pequeños, de 4 a 12 años y también para más adelante, tenemos el Protect Junior. Protect Junior, de 4 a 12 años, medio vial, y a partir de los 12, pues un vial entero. Es muy fácil de tomar, pero si a lo, ¿no?, siempre recordamos, si a lo mejor el sabor no les acaba de convencer, pues disuelto en un poquito de zumo, en un poquito de agua, algo así, que pase un poquito mejor. ¿Es así, doctor?
Sí, Rafa, hay una cosita. No hay que esperar a que tengamos ya síntomas catarrales.
Exacto.
Para empezar a tomar este complemento alimenticio, pues que es un gran preventivo también.
Vale.
Yo lo recomendaría empezar a tomar ya.
Ya.
Estemos bien o no estemos.
Pues bueno, pues desde ya. Ya podeu anar a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també a Herbolaris, i demanar aquests productes o qualsevol altres del catàleg de Marnis, però en aquest cas Propolvit Defense o Protect Junior. Recordem, aquests productes els trobareu a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. També podeu consultar la pàgina web de Marnis, molt fàcil de trobar, on tenen allà catalogats tots els productes. Però com sempre us diem, el més fàcil de tot, sortir, fer un tomb per el barri, saludar a uns i als altres, que et trobes a la veïna, que et trobes al veí, vas cap aquí, cap allà, fas punta a la farmàcia per a farmàcia o Herbolaris i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte de Marnis. Doncs vinga, gairebé 15 minuts i arribarem a la una del migdia. Tenim ara uns minuts per endavant per fer lectura, com diuen aquells, no? Levantar acta de vuestras consultas, amigos oyentes. Por lo tanto, vamos a pasar a las consultas que nos han llegado vía correo electrónico o WhatsApp. He seleccionado aquí unas cuantas, doctor. Ya intento que sean las más recientes, porque yo cuento que así los oyentes nos están escuchando y les llega perfectamente las respuestas. Empezamos con la primera que tengo preparada. Dice, buenos días, doctor, me llamo Nuria y tengo 55 años. Dice, atención, que me ha llamado la atención. Dice, en los tiempos que corren, con el aceite por las nubes, se refiere yo creo al aceite de oliva, que ya sabemos que lo tenemos a precio prohibitivo. Dice, la verdad es que estaba pensando en el aceite de coco, dice Nuria. Es un producto que siempre me ha llamado la atención y creo que Marnis tiene en su catálogo. ¿Qué beneficios tiene y de qué manera lo puedo incorporar a mi vida diaria? Muchas gracias y enhorabuena por la sección. Bueno, pues Nuria en este caso se interesa, no porque tenga ninguna dolencia en especial, sino creo que por curiosidad, porque quiere escuchar lo que nos cuenta, pues el aceite de coco, que efectivamente, si no lo tengo mal entendido, Marnis ofrece aceite de coco.
Sí, hombre, la verdad que sí, que el coco tiene muchísimas propiedades. Mm. Aparte de que cuando éramos pequeños no lo decían que venía el coco para asustarnos.
Ah, sí.
Eso era otra. que viene el coco.
Aceite de coco.
Siento que el coco... Pues mira, yo creo que... Voy a decir las principales, ¿no?
Sí.
Sí, que se me vayan ocurriendo.
Venga.
Por ejemplo, el coco es muy bueno para cualquier problema digestivo, uh-huh. en el sentido de que aumenta el consumo de fibra tomando coco, y al aumentar el consumo de fibra, pues en aquellas personas que tienen problemas de estreñimiento,
sí.
o tienen un colon irritable, o tienen divertículos en fase silente, les puede ayudar.
Uh-huh.
Primer buen beneficio del coco. También es una sustancia que tiene un gran aporte energético, ¿vale? Es una buena fuente, de mediano aporte calórico,
vale.
pues que puede ser, pues, por ejemplo, para deportistas profesionales,
sí.
profesionales, la gente que haga ejercicio de forma habitual, pues bueno, puedes tener aquí un aporte más de coco.
Perfecto.
Por supuesto, el coco siempre ha sido un agente antioxidante, ¿vale? Porque aporta una serie de sustancias como son los fenoles, que tiene esa capacidad. ¿Qué quiere decir que una sustancia es antioxidante? Pues que va a intentar enlentecer el envejecimiento celular, ¿vale?
Uh-huh.
¿Qué más propiedades tiene el coco? Bueno, pues se me ocurre que puede ser también mejora la presión arterial,
sí.
en las personas que tienen problemas de... en ese sentido.
Sí.
También mejora enfermedades como pueden ser el Alzheimer y el Parkinson.
Uh-huh.
Problemas cardiovasculares, que incluso lo recomienda a nivel de lo que es la Sociedad de Cardiología en España, recomienda el consumo de, uh-huh. de sustancias con coco por esas propiedades que tiene cardiovasculares.
Sí.
Mejora también las personas que tienen problemas de diabetes.
Madre mía.
Problemas de degeneración macular y de cataratas,
uh-huh.
lo que hemos dicho de la presión arterial.
Qué barbaridad.
Y luego también pues tiene cierto efecto de mejora de nuestro sistema inmunitario.
Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que más que suficiente para recomendar que la gente tome el coco como complemento alimenticio y luego no se nos olvide el efecto beneficioso que tiene sobre la piel y sobre el pelo.
Madre mía, pero doctor, pero esto es una mina, esto es un tesoro por descubrir.
Es el gran olvidado. El coco es el gran olvidado, porque claro, nadie dice, oye, ¿por qué el coco tiene? Pues sí, por eso Marnis tiene pues una amplia gama de complementación alimenticia en la forma de aceite de coco, bien como acondicionador natural, bien para mezclarlo en el batido en polvo, o bien como aceite para untarlo como si fuera una tostada.
Una tostada.
El que quieras. Puedes utilizar el que quieras.
Pues, Nuria, escucha, yo creo que ha quedado bien claro, después de escuchar al doctor Valverde, que el aceite de coco son todo ventajas y que tienes estas variantes que puedes pedir en tu farmacia, para farmacia o herbolario, depende del uso que le quieras dar, para beneficiarte de todas estas propiedades que incorpora el aceite de coco y que puede incorporar en tu vida diaria, como tú nos preguntabas. Bueno, creo que me voy a apuntar, es que a mí me apetece, después de escucharlo, apuntarme a sus consejos siempre, porque digo, bueno, habrá que probarlo, porque además yo soy muy partidario del coco, no sé si tiene un sabor cercano al coco, porque a veces estas cosas...
No lo sé. A mí el coco, desde luego, natural, me encanta.
A mí también.
Lo que pasa es que no es fácil de conseguir el coco. Yo era algo que siempre
en las ferias,
pequeño,
correcto,
te ponían siempre tu rajita de coco.
Eso es.
Y te comías un par de ellas porque estaba riquísimo, ¿no?
Fresquísimo, riquísimo, con un sabor... Y que además dura mucho como snack, sí, porque lo vas mordiendo poquito a poco y es una cosa que te va durando. Te puedes ver media película comiendo a lo mejor un trocito de coco. Y yo también, yo lo identifico a las ferias, pero sí que es cierto que ahora hay ciertas, lo puedes encontrar a lo mejor en supermercados y tal, en algunos, eso el coco natural. El aceite de coco, os recomendamos evidentemente el de Marnis de primera categoría. Doctor, le informo, porque igual no lo está siguiendo. De momento tenemos una pausa en el Congreso de los Diputados.
Tendrán que ir también a aclararse la garganta.
Bueno, claro, están ahí. Ahora está un poco totum revolutum, se han ido levantando de sus banquetas, etcétera. Y entonces parece ser que a la vuelta se iniciará esta votación, que como le digo será larga. Ya veremos si conectamos en tiempo de Viure en Salud o no. O lo hacemos.
La votación la tienen que hacer a la misma hora que ha empezado esta.
¿Cómo?
El viernes, como a ver,
sí.
Tiene que ser a la misma hora que empiece la de hoy.
Ah, pues bueno, pues entonces, mire, para el viernes ya estaremos más prevenidos en este caso.
Pero por eso se han dado un poquito de prisa.
Porque no quieren que les pille la hora de comer. Porque,
ahí estamos.
Porque todos tienen reserva, doctor. Tienen todos reserva y dicen, bueno, venga, vamos por otro caso. En este caso es Mark, de 25 años, no nos dice de dónde escribe. Y dice que ha comenzado a entrenar para correr largas distancias. Esto también está ahora en auge, un poquito la maratón o medias maratones. Dice, llevo con los entrenamientos desde el inicio de año y ya he superado los primeros momentos de tirones y alguna pequeña lesión muscular. Claro, imagino cuando activas el cuerpo en este sentido, pues estas cosas suelen ir pasando. Veo que hay compañeros que toman productos no para mejorar sus rendimientos ni entrenamientos, sino para prevenir lesiones. No sé si podría darme alguna recomendación general y también hablarme de algún complemento que me ayude con esto. Muchas gracias. Esta es la consulta de Mark, que tiene 25 años, un deportista en ciernes.
Sí, hombre, vamos a ver, siempre que uno va a hacer deporte, sobre todo, como dice Mark, quiere hacer deporte de resistencia de mucho tiempo, debes de empezar con un entreno, con alguien que sepa de lo que es este tipo de deporte. O sea, yo no soy especialista en medicina deportiva, pero sí hay gente y preparadores físicos que te van a ir marcando un poco cómo es la progresión en este tipo de ejercicios. Pero sí es verdad que Marnis tiene una amplísima gama para gente que practica deporte. En este caso, yo le recomendaría de la gama Endurance, que es de resistencia.
Sí.
Hay un complemento específico que es para las personas que van a hacer deporte de larga distancia, ¿vale?
Vale.
Necesitan energía continua, ¿eh?
Sí.
Se llama Preload Energy.
Preload Energy.
Preload Energy, ¿vale? Es un frasco que viene en polvo, el compuesto. Entonces tienes que disolver 2 cacitos de este complemento alimenticio.
Sí.
Bueno, pues en un medio litro de agua aproximadamente. y eso lo vas tomando antes de hacer el ejercicio físico y durante el ejercicio físico.
Ah, vale.
Así que repetimos el nombre, que venga. Es Preload, terminado en D de Dinamarca, sí. Energy con Y, de Marnis.
Perfecto. Pues mire, perfecto. Bueno, justamente es que es súper específico para la consulta que nos había hecho Marc, que hablaba justamente de que estaba entrenando para correr largas distancias, que había empezado, bueno, ya todo este año, pero se estaba interesando por eso, por algún complemento que le pudiera ayudar a en este ejercicio y sobre todo también a la hora del entrenamiento. Por lo tanto, Marc, ya tienes la respuesta del doctor. Laboratorios Marnis, puedes ir corriendo. En este caso, Marc puede, no hace falta que vaya por su barrio. Puede ir a otro barrio, como está ahora haciendo con largas distancias. Se pone a, claro, en este sentido, se pone a correr y llega, yo qué sé, a la otra punta de la ciudad, de donde sea, a su farmacia, para farmacia o herbolario, no de confianza, sino el que está más lejos para entrenarse. Pide este producto, Preload Energy, y ya sabe que le viene, es un polvo que viene con un dosificador. Lo disuelve en medio litro de agua más o menos y lo toma antes del entrenamiento, evidentemente con todas las precauciones de calentamiento, etcétera, sí, sí. Y lo toma también como para hidratarse y para ayudarse durante el propio ejercicio. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues una respuesta estupenda, va. Y rápidamente, todavía tenemos una consulta más, vamos a ir con ella. Dice, mi nombre es Irene, tengo 35 años. Gozo de buena salud, más allá de los pequeños problemas cotidianos que pueden ir surgiendo, como constipados o dolor de cabeza. Dice, la verdad es que me gusta sobre todo comer sano y me estaba planteando incluir en mi dieta algún producto detox, pero no tengo claros sus beneficios y si me convendría o no. ¿Me podría hablar un poco sobre el tema? Esta es la consulta de Irene, que dice que le gusta mucho alimentarse bien y se interesa por los productos detox.
Sí, hombre, cualquier producto detox quiere decir que es antioxidante, ¿vale? O sea, las células generan unos radicales libres, todas las células de nuestro organismo, y esos radicales libres hacen que envejezcan más rápidamente. Uh-huh. El efecto antioxidante que tienen ciertos compuestos hacen que se formen menos radicales libres, con lo cual la célula va a envejecer más lentamente. Uh-huh. En eso consiste el efecto detox. Perfecto. O antioxidante, ¿no?
Perfecto.
Hombre, claro que sí, yo creo que me parece muy bien que quiera tomar algún complemento, vale, en ese sentido para combatir los radicales libres. Yo le recomendaré uno buenísimo.
A ver.
De Marnis, sí. Lleva vitamina C, lleva semilla de uva, magnífico antioxidante, uh-huh. Mangostán, que también lo es, complejo vitamínico B6 y B12, y B2 y B1, todas las vitaminas del complejo B, uh-huh. La A, la D3 y el K2.
Madre mía.
¿Vale?
Sí.
Y encima lleva también Q10, coenzima Q10.
Vale.
Se llama Mambiox Q10.
Mambiox Q10.
¿Vale? Vienen como dos viales.
Vale.
Solo tienes que tomar un vial al día, agitándolo antes de beberlo. Mambiox Q10 de Marnis.
Estupendo. Pues Irene, con tu pregunta sobre los productos detox, esta es la recomendación del doctor, son todo ventajas. En este caso, el laboratorio Marnis tiene un producto estupendo, que tiene muchísimos componentes, Mambiox Q10, que se toma en cómodos viales. Pues recordéme que los productos que nos ha recomendado el doctor los pueden comprar a Herbolaris para farmacias y farmacias. Podeu también consultar la seva completísima página web donde tienen allá catalogados tots els seus productes, però sobretot per a farmàcies, farmàcies de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte de Marnis. Doctor, mañana muy completa, con consultas variadas, que nos ha ayudado también a conocer los productos de los amigos de Marnis. Por lo tanto, buen trabajo hemos hecho, doctor.
En equipo.
En equipo, nos felicitamos a nosotros mismos, sí, señor.
Por supuesto.
Doctor, que nos escuchamos mañana ya para finiquitar la semana, sí. Y con la votación hecha. Ya sabremos que Feijóo habrá tenido un primer fracaso.
Que el viernes habrá uno, ¿no?
Habrá otra diferente. Doctor Valverde, muchas gracias y que vaya bien el resto del miércoles.
Venga, un abrazo grande.
Hasta mañana. Adeu. I vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, us comuniquem que la votació al Congrés està a punt de començar, en recomençarà. És un procés que ha de durar entre 20 i 30 minuts. De fet, ja ha començat. No passa res. Ara escoltarem. Podem connectar un segon?
Soy José Vicente. Sí. Mariscal Zavala Manuel. Sí. Marquesa Tess Amador. No. Martín Blanco Nacho. Sí. Martín García, Pedro Samuel.
Bé, es van esmentant tots els diputats, van dient si sí o si no, es pren nota, no té més misteri, clar, són moltíssims, van mica en mica, s'ha de fer bé i apamat, i per tant, d'aquí 20-30 minuts encara estaran votant. La caravana tornarà després del butlletí informatiu amb Júlia Julbe i Anna Closa, i després amb Joan Trias de nou aquí a la cadira del conductor de la caravana. Us explicaran com queda aquesta votació i finiquitarem el programa d'avui. Això és la caravana, ara de seguida informació i continuem informant de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Fins ara mateix.
Divendres 29 de setembre, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant estarà en directe al monestir de Poblet. I ho voldrem saber tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Divendres 29 de setembre, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.